Són les 9 del matí.
Hola, molt bon dia de nou. Us parla Mercè Raga. Repassem les notícies més destacades a aquesta hora. Detingut per ajudar a morir la seva dona malalta d'esclerosi des de fa 30 anys. La parella esperava que s'aprovés la llei de l'eutanàsia que està aturada en aquests moments al Congrés dels Diputats. La dona de 62 anys va ser diagnosticada amb esclerosi múltiple fa 30 anys, quan en tenia 32. En una entrevista a Telecinco, Pedro Sánchez ha promès que, si obté una majoria suficient, regularà l'eutanàsia en la legislatura que ve. El president del govern espanyol ha obert també la porta a indultar Ángel Hernández, que és l'home detingut per ajudar a morir a la seva dona. Hernández ha quedat en llibertat provisional sense mesures cautelars. I repassem altres notícies que afecten l'actualitat d'aquest divendres, volíem dir, com, per exemple, aquesta notícia que ens aixecàvem. El Tribunal Constitucional declara inconstitucional la llei del Parlament amb la qual es volia investir Carles Puigdemont, president de la Generalitat a distància. Si no s'hagués declarat inconstitucional aquesta llei de la Cambra Catalana, es podrien fer les reunions de govern de forma telemàtica. En tot cas, és una decisió que els magistrats del Tribunal Constitucional han pres de manera unànime. Recordem que aquesta llei catalana es va aprovar l'any passat i el govern de Rajoy la va recórrer davant d'aquest tribunal i va quedar suspesa, fins ara que el Constitucional l'ha declarat contrària a la norma magna. I altres notícies del dia també passen pel Parlament de Catalunya, perquè, de nou, la Cambra Catalana ha demanat a Quim Torra que convoqui eleccions o bé se sotmeti a una qüestió de confiança. El PSC Units ha tirat endavant aquesta moció amb els vots del Partit Popular, els Comuns, com també Ciutadans, una moció que, no obstant, no tindrà efectes pràctics perquè no és de compliment obligat i el president ja ha dit que la legislatura continuarà endavant. Per cert, els grups parlamentaris han proposat a Gemma Calvet, entre ells la CUP, com a nova síndica de greuges. Vinga, doncs, nosaltres deixem la informació aquí. Això sí, ens actualitzem d'aquí una hora, quan siguin les 10, a la Fórmula Estel.
Ràdio Estel. Grups d'havaneres, orquestres, novetats discogràfiques, tot això i molt més, és el que et portem cada dissabte a les 9 del matí als Sons de la Terra de Ràdio Estel. Soc Gerard Carrión i cada dissabte us acompanyo durant 60 minuts amb tot el que vols saber, escoltar i gaudir de les nostres tradicions. Sons de la Terra, els dissabtes a les 9 del matí a Ràdio Estel.
Si se t'ha espatllat el ventilador, repara'l i fes-lo nou de nou. Si ha passat de moda aquell vestit, dona-li un altre aire i fes-lo nou de nou. Si t'has canviat de pis i no hi cap al sofà, ven-te'l i fes-lo nou de nou. Abans de llançar res, fes-ho reviure. Residus.gencat.cat, Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
No dejaré que la ley elija mis herederos. Los elegiré yo en mi testamento. Hagas o no hagas testamento, siempre hay que elegir a los herederos. Si no los eliges tú, lo hará la ley. ¿Tú dejarás que la ley lo haga por ti?
És un consell de Maria Elba Rojas, advocada especialista en herències. Si la necessites, no dubtis en trucar-la. 93 246 60 96. bufeterojas.es. 93 246 60 96.
Ràdio Estel.
Tirant pel dret, espai d'informació i consultes a Ràdio Estel amb els advocats de Digestum Legal.
9 i 4 minuts, doncs comencem la consulta, la consultoria de Digestum Legal. Com sempre, ens acompanyen els seus advocats, en Jorge Fallós, advocat i soci de Digestum Legal. Què tal? Molt bon dia.
Bon dia.
I a més ens acompanya un assessor fiscal, Ricardo Calvo Moliner. Què tal?
Hola, bon dia.
I és que avui volem parlar de la renda de les persones físiques d'aquest any. I és que amb l'inici del període de declaració de renda sembla que tothom comenci una carrera per conèixer les novetats d'enguany i així dur a terme l'objectiu legítim de reduir al màxim la factura fiscal i l'obligació de contribuir al sosteniment de l'Estat, així. Però no ens enganyem, ja fem massa tard per algunes situacions d'aquesta declaració que permetin obtenir un veritable estalvi fiscal. De tot plegat en parlem just ara, com dèiem, amb l'assessor fiscal Ricardo Calvo Moliner. Senyor Calvo, per què fem tard, ja?
Bé, fem una mica tard, perquè ara només el que podem fer és donar forma a el que ja ha passat. I trobar-li un encaix a el que és la normativa i mirar de, en aquest encaix, mirar d'ajustar-lo el més favorablement als nostres interessos. Però dic que fem una mica tard perquè realment l'estalvi fiscal real s'obté amb la planificació. És a dir, amb una actuació abans de portar a terme totes les gestions que poden tenir transcendència tributària. Per exemple, la venda d'un pis, o l'adquisició d'un patrimoni, o qualsevol moviment que pugui ser de tipus patrimonial. La típica situació que ens trobem tots és quan venem al nostre pis. Vale? Ara l'únic que farem serà trobar l'encaix d'aquesta venda, tal com l'hem fet, com la tenim que declarar. En canvi, si ho fem en període previ amb aquesta transmissió, doncs sempre podem buscar quina manera d'aquesta transmissió ens pot sortir més favorable el dia que la tinguem que declarar.
Per tant, quan me n'he d'informar jo dels beneficis que tinc, de tot el que passarà amb la renda de l'any que ve?
Clar. El que passarà amb la renda de l'any que ve, normalment el trobem sempre a la llei de pressupostos d'aquell any. Vale? Quan s'aproven els pressupostos generals de l'Estat, és normalment, acostuma a ser així, on s'aproven les grans mesures econòmiques que tindran que veure amb temes, per exemple, de tributació a l'any següent. Molt bé. És en aquest moment, que normalment és a finals de l'any anterior el que tenen que tenir efecte, és normalment allà on trobarem totes aquestes modificacions. Aquestes modificacions, aquestes avantatges o aquestes desavantatges, perquè poden sortir fora del sistema determinades bonificacions fiscals o deduccions, és en aquest moment quan tenim que fer la valoració de què és el que ens convé. Clar, quan a l'any següent volem aplicar aquestes mesures, que a més tots parlem de novetats fiscals per a la renda del 2018, realment novetats no són, perquè ja existien almenys fa un any. Llavors ja no són novetats i ja arribem una mica tard.
I si arribem tard, aleshores, què fem?
No, el que tenim
Som massa tard per tot ja?
No, per tot no.
No, eh?
No, per tot no. Ara del que es tracta és de revisar la situació en la que estem, veure totes les circumstàncies econòmiques que tenen transcendència tributària, com han incidit en l'obligació de contribuir, mirar-li de donar l'ajust correcte i mirar, que moltes vegades ens passa, que ens perdem amb temes a vegades de voler ser una mica astuts o voler estirar massa la corda i que s'acaba trencant, i a vegades és tan senzill com veure realment en quina situació estem i aplicar aquesta situació a la normativa, perquè moltes vegades estem discorrint maneres d'estalviar per als costats una mica foscos i no ens donem en compte que potser tenim a la mà pues, una bonificació, una deducció fiscal que podem aplicar sense cap mena de problema.
Deixi'm recordar el telèfon del directe per si algú té alguna consulta o bé per aquest any, o inclús perquè ja es planteja la del proper, com ens deia l'assessor fiscal que avui ens acompanya. El 93-409-2770, 93-409-2771, o 93-409, deixeu-m'ho dir bé, 2772, és el telèfon del directe, per si voleu preguntar qualsevol cosa. Una de les coses de les quals es preguntarà molt i se'n parlarà molt respecte al que és la campanya de renda, se'n parla cada any, és l'esborrany. Què trobem a l'esborrany de dades que disposa Hisenda?
Bueno, l'esborrany, de fet, és una gran eina per fer aquest primer pas que deia d'un encaix i de revisar que la nostra situació sigui correcta, perquè moltes vegades els esborranys és una font d'errors i que potser no li prestem atenció i realment aquí radica una part important d'aquest estalvi. ¿Vale? A l'esborrany trobem bàsicament dues menes de dades, les personals i les econòmiques. ¿Vale? En quant a les dades personals, en quant a les dades personals, doncs trobarem, per exemple, l'estat civil, podem comprovar si hem tingut canvis en aquest estat civil, si ens hem separat, si ens hem casat, o ha hagut alguna circumstància que hagi fet canviar. Trobarem el nombre de fills, comprovem si hi ha hagut algun naixement, si malauradament ha hagut alguna defunció. Revisem també el grau d'afectació d'aquests fills, perquè donem per suposat moltes vegades que és el 50% i en determinades situacions, com pot ser unions de fet o separacions o divorcis, pot ser que no, aquesta afectació no sigui del 50% i sigui d'una altra mena, com hagi establert el sistema de la separació. o, per exemple, temes de graus de discapacitat dels membres de la unitat familiar, ¿vale? Uh-huh. Moltes vegades sol passar pues, que potser pues, algun membre de la família, sense tenir una discapacitat important, pot arribar a tenir una petita discapacitat, per exemple, de falta d'atenció i pot ser temporal. Bueno, pues, totes aquestes coses que després ens portaran determinades deduccions són les que hem de revisar que estiguin bé.
Deixi'm preguntar-li, ara ens ho deia una mica, quins són els aspectes amb els que cal tenir una cura més especial a l'hora de presentar la declaració de renda?
Vale. N'hi ha determinats temes que tenim que mirar-los molt bé, perquè són, a vegades, molta font d'errors, i en l'esborrany especialment. Llegia ahir de que, per exemple, l'Associació de Tècnics d'Hisenda estava fent públic que s'estaven donant compte que un percentatge molt, molt elevat dels esborranys contenien un error a l'hora de reflectir les dades de les hipoteques, en les quals encara hi ha gent que té dret a l'adducció de les hipoteques per l'adquisició de la vivenda habitual. Uh-huh. Malgrat des de l'1 de gener del 2013 ja és una deducció que va desaparèixer, els que són les adquisicions anteriors encara es poden deduir. I en base a la fusió que hi ha hagut entre les entitats financeres, pues es veu que en aquest creuament de dades d'una entitat a l'altra es veu que hi ha hagut una gran quantitat d'errors a l'hora de fer aquesta decisió. Bueno, pues precisament comencem per aquí. Comencem a mirar per aquí que realment els rebuts que hem pagat de les hipoteques coincideixen les quantitats amb les que ens està certificant el banc, que li dona la informació a Hisenda i que Hisenda es la demanen a declarar a nosaltres. Es comencem per aquí. Després tenim, per exemple, temes de rendiments de treball, doncs fixem-nos bé si tenim endarreriments, si hem fet despeses, a lo millor, per alguna reclamació laboral que hem tingut que fer, advocats, si hem fet donacions, contribucions per estar sindicats a sindicats, a col·legis professionals que, per exemple, siguin obligatoris, si hem tingut retribucions en espècie, si aquestes retribucions en espècie han tingut o no pagament a compte, si no l'han repercutit. Amb això hem d'anar amb molt de cuidado perquè són detallets que gairebé mai no prestem atenció, però que després ens poden portar, si més no, conseqüències negatives, perquè ens poden provocar una regulació de la liquidació d'Hisenda. Per exemple, que hàgim tingut que retornar parts de pensions, que potser han sobrepassat un límit i ens han reclamat una pensió que havien cobrat anys anteriors i l'han tingut que retornar. Tot això ho tenim que tenir en compte perquè ens pot ser favorable després per fer una complementària i demanar que ens tornin diners. ¿Vale? I aquest any especialment, això sí, perquè també és novetat, però és novetat de l'octubre de l'any passat, revisar que no se'ns estiguin imputant les prestacions de maternitat i paternitat que s'hagi pogut donar durant aquest any la Seguretat Social. Després entraríem a temes de donacions. També està molt... És un tema molt al dia, aquest. El tema de les donacions, sobretot els que tenen fills que vagin a col·legis que fan aportacions, fan donatius a fundacions, sobretot tenir una cosa molt clara. A Hisenda sembla que s'està ficant o se ficarà en aquest tema. Sens dubte, tenir el certificat bàsic. Si tenim el certificat, podem estar tranquils. En qualsevol cas, entenem que aquest és un tema que Hisenda, si vol discutir, tindrà que fer-ho amb aquestes fundacions i no amb nosaltres. Repito, si tenim el certificat.
Deixi'm tornar a recordar el número del directe, el 93-409-2771 o 93-409-2772. És on ens podeu trucar per qualsevol consulta. Els advocats que ens acompanyen, com sempre, en Jorge Fayos, i avui un assessor fiscal com és en Ricardo Calvo, expert també amb el que és l'impost de la renda de les persones físiques, que tots ens sol portar mal de caps. Segur que us donen consells per fer-la millor. 93-409-2771 o 93-409-2772. Abans de l'entrar a l'estudi, li deia al Jorge, ara em deixaré que expliqui una intimitat, que la declaració de la renda a mi me la porta un familiar. I ell reia. Jo no sé si això és habitual o no, però sí que hi ha gent que diu a mi me la porta un familiar, a mi me la porta un gestor, perquè això és molt complicat. És tan complicat de fer la declaració de renda?
L'import de la renda és molt complicat. És molt complicat.
Per què?
Sí, perquè, com estem veient, toca molts temes. Per la seva optimització, com vinc insistint, la feina es tindria que fer abans. No solament omplir el paper. Omplir un paper és relativament fàcil.
I no la fem,
Però no ho fem. Aquest és el gran problema.
Josefina de la Sagrera, què tal? Molt bon dia.
Bon dia. Mira, era per fer una pregunta.
I tant, endavant.
Sí. Bueno, era per saber si desgravava els gastos individuals dels gastos de l'administrador. Per exemple, els gastos de la comunitat, però hi ha gastos individuals, si desgravava.
A veure, aquest gas despeses d'administrador no me queda gaire clar en quin sentit m'esteu
parlant. Bueno, aviam,
sí, una comunitat de veïns.
Sí, comunitat de veïns, quan hi ha la liquidació, i em van comentar que a vegades podia ser que desgravés. No que és el gasto conjunt, sinó el gasto individual.
No, a veure, vull entendre que es tracta, a lo millor, d'una comunitat. Si fos una comunitat, això són despeses de la comunitat, i, bueno, pues una despesa com la que podíeu tenir a nivell particular qualsevol. Si fos el cas, que es dona molt sovint, de que s'ha aprofitat una estança, per exemple, una porteria a l'edifici que es té llogat i de la qual tots els veïns són propietaris i se fa una imputació d'aquest rendiment cap a tots els veïns, aquestes despeses de l'administrador per aquesta gestió que està fent en aquest pis, llavors sí que es podria deduir d'aquest rendiment d'aquest immoble. Entenc, per lo general, el que són les despeses de l'administrador en quant a una part de les despeses generals de l'escala. Entenent-lo així, no li veig. No.
Molt bé. Gràcies. Doncs gràcies.
Bon dia. Gràcies, Josefina, que ens trucaves des de la Sagrera. També tenim una altra trucada. En aquest cas ens saluda en Joan Enric de Barcelona, que ens ha trucat. Què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Quina és la seva pregunta?
Miri, jo és que tinc un pis en nom de la meva dona i meu, però en l'esborrany d'Hisenda surt que jo sóc el titular 100%. I no sé què fer, si tinc que declarar-lo jo tot o continuar declarant el 50% per cadascú.
Bé, sí, aquest és un error molt, molt comú, perquè les dades venen imputades en l'esborrany que trobem a la Hisenda, venen imputades pel cadastre, i en el cadastre moltes vegades hi ha error. La resposta a això que em diu és no, se té que declarar conforme és la titularitat real que tingui del pis. O sigui, si vostè té el pis 50% a nom seu i 50% a nom de la seva dona, doncs 50% cadascú. És possible que Hisenda en un moment donat li faci un requeriment i li digui que justifiqui perquè ha fet una imputació diferent a la que té Hisenda. En aquest cas, vostè li aporta a Hisenda la fotocòpia de l'escritura on va fer l'adquisició, on vegi clarament que és el 50%, i el que sí li aconsellaria que és en quan pugui vagi al cadastre amb aquestes escriptures i procuri que li rectifiquin que s'estalviarà algun mal de cap com aquest.
Molt bé. Vale. Pues moltes gràcies, m'ha quedat ben clar.
De res.
Gràcies, Joan Enric, des de Barcelona. Recordeu que ens podeu seguir trucant al 93-409-2771 o 93-409-2772. Avui augurava que hi hauria trucades. Per això de la declaració preocupa, sol preocupar. Un altre dubte que sol ser... Vaja, no sé si sol ser comú, però, per exemple... si jo a la meva vivenda habitual hi tinc llogat el traster i tinc llogat el pàrquing, al mateix edifici, què passa amb això?
A veure, que teniu la vivenda, o sigui, viviu en aquest pis o el teniu llogat amb un tercer?
És pis propi.
És el pis propi on viviu. Mm-hmm. Bueno, doncs si el teniu llogat i el tinguéssiu llogat des d'abans del 1 de gener del 2015... fins i tot, si compliu una sèrie de requisits, doncs podríeu fins i tot desgravar aquest lloguer. El podríeu desgravar.
Per tant,
hi ha una desgravació que, a més, ve complementada amb una altra que ve com una deducció autonòmica.
Uh-huh. Es considera vivenda habitual,
Sí, sí, clar. Sempre partint que sigui vivenda habitual, per això, si viviu aquí uh-huh. i està el traster i inclús el pàrquing integrat dins de lo que és el lloguer del propi pis, doncs seria tot, es considera com la unitat de la vivenda habitual.
Uh-huh. Et preguntava si era tan complicada la declaració per coses com aquestes. Normalment, quins són els errors més comuns a l'hora de fer una declaració?
Bueno, errors comuns, per desgràcia, hi ha moltíssims, però, per exemple, tocant el tema de la vivenda, pues, per exemple, hi ha un que és molt comú, que és que, potser, l'adquisició de la vivenda, que també hi ha una deducció per adquisició de la vivenda, podem portar conjuntament amb aquesta vivenda fins a un traster i dos places de pàrquing. Però tot això té que ser adquirit, comprat, en el mateix moment, en el mateix acte. És molt habitual que potser les places de pàrquing o fins i tot el traster es comprin en un moment posterior, malgrat que estiguin en el mateix edifici i tot, diguem-ne, li donem la mateixa utilitat. Bé, doncs pel sol fet d'haver estat adquirit en un altre moment diferent al de l'adquisició del que seria el pis, doncs ja no entraria dins d'aquesta deducció, aquesta part.
Un altre oient que ens trucava al 93-409-2771 o 93-409-2772 era l'Antonio des d'Hospitalet. Antonio, què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Endavant amb el seu dubte.
Bueno, jo volia consultar... Jo sóc administrador d'una empresa familiar, que no tinc cap sou, ni tinc cap ingrés, i a l'esborrany diu que això es pot deduir. I uns amics m'han dit que no, i no sé què fer amb aquest tema.
Molt bé. A veure, aquí tindríem que distingir dues situacions. Si vostè paga els autònoms perquè està obligat com a administrador de la SL que és, i només per això, cobri o no cobri sou, o bé si té alguna activitat empresarial o professional que també li comporti aquesta obligació de cotitzar com a autònom. Entenc, per de la manera que em pregunta, que no té activitat empresarial ni professional. O sigui, que és només per la societat. Vale. Sí que té dret a deduir aquesta quantitat com a despesa, va com a rendiment de treball... I fins i tot, encara que no tingui cap sou ni cap ingrés per a aquesta situació, fins i tot aquí la base imposable, vale, pot ser negativa. O sigui, pot donar com a resultat una base imposable negativa, vale, per a l'import dels autònoms. I sí que el pot importar com a despesa.
Es pot deduir.
Sí. Com a despesa, en aquest cas de la societat, com a despesa de rendiments de treball. Perquè la cotització a la SL li ve obligada. No és una cosa que sigui voluntària que vostè pugui fer voluntàriament, sinó que hi veu obligat.
Està clar.
Queda clar, Antonio?
Molt bé.
Gràcies per la seva trucada.
Moltes gràcies.
Fins una altra.
Bon dia.
Més preguntes, per exemple, si el meu fill... I crec que amb això hi ha hagut certs problemes, certa discrepància a vegades. Si els meus fills van a una escola concertada religiosa i paguem el rebut normalment amb una fundació de l'escola, això és deduïble?
Religiosa i no religiosa.
Les dues coses, eh?
Perquè fundacions, hi ha molts col·legis que són laics, que també tenen el sistema de fundació. Aquests col·legis, el que es fa és que tu acostumes a pagar el rebut de l'ensenyança normal i després n'hi ha una sèrie d'activitats, que és en el que es recolza Hisenda, ara amb aquesta nova interpretació que està fent, que, diguem-ne, venen com a un donatiu, que a més és un donatiu voluntari i irrevocable, cap a la Fundació. Uh-huh. Aquest donatiu, que es fa de manera definitiva i voluntària cap a la Fundació, pues, té la consideració com un donatiu, com qualsevol altre que podem fer, per exemple, pues, a qualsevol entitat de tipus social, etc., o cultural, etc. El problema d'aquesta situació ara és que Hisenda està interpretant que darrere d'aquest donatiu no hi ha tant una voluntat de donar, sinó que el que n'hi ha és, de manera amagada, una prestació de serveis del propi col·legi, del que sigui. Uh-huh. Llavors, considera de que li falta un component en aquest donatiu, que seria, diguem-ne, la gratuïtat o el no rebre res a canvi. Però nosaltres, o jo en aquest cas entenc, que tenint el certificat que acrediti que s'estan complint totes les qüestions fiscals i requeriments fiscals de que és voluntari, que és irrevocable, que s'està donant a una entitat que compleix els requisits de com a fundació, que està inscrita com a tal, etcètera, etcètera, tenint el certificat, jo el que no tinc que saber és després aquests diners en què es fan servir. I jo tinc dret a la donació i entenc que me la puc aplicar sense cap mena de problema. Que després si s'en dubti sobre la realitat d'aquesta situació, jo entenc que és més aviat a la Fundació a qui li té que demanar explicacions, que per això, a més, la Fundació té els seus òrgans, diguem-ne, de direcció, que són els que marquen aquestes línies. Tenir el certificat no tindria que tenir cap mena de problema. Jo tinc el certificat, me'l dedueixo, m'aplico la deducció corresponent i fins aquí no tinc que tenir problemes. Que es pugui tenir en un futur? Bueno, ja ho veurem, perquè, de fet, s'ha parlat molt, però encara no s'ha fet res.
Com sempre, eh? 93-409-2771, 93-409-2772, per qualsevol dubte sobre els temes de la renda i, sobretot, dubtes no només per la d'aquest any, que també, sinó per la de l'any vinent, perquè, com ens deia en Ricardo Calvo, l'assessor fiscal que avui ens acompanya, és tan important saber del que es parla quan es parla de renda d'aquest any com preparar-la l'any que ve, ens deies, eh? Uh-huh. Per qüestions importants. Per exemple, tots aquests dubtes que s'estaven plantejant a partir d'ara mateix normalment canvien d'un any a l'altre?
Bueno, malauradament, com que les normatives tributàries en general i la de renda en particular canvien molt sovint, uh-huh, i estem acostumats, a més, a canvis molt dràstics, com podria, per exemple, ser el de l'adquisició de la vivenda, que d'un dia per l'altre i d'una manera, diguem-ne, ràpida, sembla que desapareix, però després, per temes polítics, es torna a posar, però es fa només en caràcter, diguem-ne, de les antigues, bueno, i modificacions constantment en aquest món. Sí que és veritat que els problemes van canviant, però moltes vegades van canviant perquè, bueno, de manera, no diré que gratuïta, però sí sense massa fonament, se van canviant criteris tributaris perquè realment ara els governs, a l'hora d'intervenir en termes econòmics, abans podien aplicar polítiques monetàries, que ara no poden perquè depenen d'Europa, i ara només els queda la possibilitat d'anar aplicant criteris fiscals que puguin portar a terme els objectius que cada govern pugui tenir. Llavors, cada vegada que hi ha un canvi de govern, pues, a continuació venen tota una sèrie de canvi de normes tributàries, socials també, però sobretot tributàries.
Cal... Diguem,
jo volia incidir una mica amb el tema de quan deia el Ricardo que fem tard, d'explicar el que vol dir fer tard. És a dir, no es tracta de que ara comencem a pensar en com farem la declaració de renda l'any que ve. Es tracta de que, quan un parla de declaració de renda, bueno, com ho podem... Ara, bueno, comentaris. Com ho puc fer perquè la renda em surti? No, ara el que toca fer, evidentment, és fer la renda de l'exercici de 2018. Per tant, estem parlant de fets que ja han ocorregut l'any 2018. I, evidentment, aquesta és una qüestió que ens passarà cada exercici. Fer la renda el millor que podem, sense fer errades, mirant que no hi ha errors. El que es tracta no és tant insistir com ho puc fer per fer millor la declaració de renda, perquè, llevat de casos complexos, bueno, fins i tot hi ha qui ja la rep al mòbil i si les dades estan bé, doncs li dona un clic i ja està feta. Sinó que es tracta de que, evidentment, hi ha una sèrie de fets que tenen que veure amb la declaració de renda, que no depenen de nosaltres, evidentment. Si jo estic treballant, continuo treballant, tindré el meu salari, tindré el que és deduïble, el que no és deduïble, si tinc tres fills, si tinc dos... Però hi ha una sèrie de qüestions que es fan i que el que es tracta és, en aquell moment que les has de fer, i si depenen de tu, com puc fer... És a dir, quina implicació fiscal tindrà això? Com ho puc... Evidentment, sempre dintre de la legalitat. Però com ho puc fer perquè des d'un punt de vista... És a dir, està pensant ara amb la renda que el juny que ve o el maig que ve faré d'aquest any. No està pensant ara com... És a dir, ara el que puc fer és fer la declaració de renda d'uns fets que ja han ocorregut, amb les seves conseqüències econòmiques, el millor que pugui, sense errades. El que es tracta és el que se'n diu planificar o aquelles qüestions que depenen de mi, està pensant ja en la renda de l'any que ve.
Per tant, entenc, Jorge, que esteu proposant és no tant saber a nivell legal què canviarà o què no canviarà i quines puntualitzacions hi haurà respecte a la renda d'un any per l'altre, sinó a l'hora de, per exemple, de comprar un pis, de matricular-se a l'escola, per això que dèiem de les fundacions, pel que sigui, planificar bé el que estem fent perquè això afectarà la declaració de renda.
Per exemple, la venda d'un pis és un exemple clar. Uh-huh. Jo, abans de vendre el pis, tinc que saber com el tinc que vendre, en quins terminis i quin, per exemple, té que ser el sistema que faré per reinvertir aquest guany. Importantíssim. I qui ho hagi patit sabrà el que estic dient. Molt important com reinverteixo la venda d'aquest pis. Perquè reinvertir-lo d'una manera o reinvertir-lo d'una altra canvia tota l'operació. Llavors, si està tot el passat, que ja d'aquesta manera ja l'hem fet, què ens passarà? Pues que només tindrem que sotmetre'ns a la tributació que toqui per com ho hem fet. En canvi, de l'altra manera, sense sortir-nos de la legalitat, podem planificar-lo de manera que ens surti la manera més avantatjosa.
Jorge, per la gent que no ens hagi trucat, us podem trucar vosaltres, al 93 265 78 44.
Efectivament.
I allà hi trobarem assessorament, com sempre, sobre la declaració i moltíssims altres temes.
El que volíem dir és que seria més important avui parlar de la renda de l'any que ve, d'aquest any, a fer l'any que ve, que parlar de la declaració de renda que hem de fer ara del que ja ha passat.
Doncs vinga, que quedi clar aquest concepte. Anem-nos preparant i mentalitzant tots al cap de la importància de la declaració de renda d'aquest any, però també de la del proper any. Assessor fiscal Ricardo Calvo, també gràcies per acompanyar-nos un dia més.
Bon dia.
Nosaltres que els deixem amb Fórmula Alessand, per cert, Jorge Fallos, advocat i soci de Gestum Legal. Moltíssimes gràcies també per acompanyar-nos.
Adéu a vosaltres.
Arriba la Fórmula Alessand, nosaltres